Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla el Sabater.
Una moció en defensa de totes les celebracions amb bous que es fan al territori. La proposta va ser consensuada per tots els partits polítics i pretén posar de relleu la llei aprovada pel Parlament de Catalunya l'octubre de l'any 2010. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre ha estat el primer del territori en aprovar per unanimitat una moció que posa de manifest el compromís del consistori en defensar la continuïtat de les festes tradicionals amb bous en totes les modalitats recollides a la llei de l'octubre del 2010. La moció impulsada per Enlairem Deltebre, consensuada després dels fets del bou de Vidreres, que diverses persones van resultar ferides i l'animal abatut per la policia local. Arran d'estos fets, diversos col·lectius animalistes i partits com En Comú Guanyem han posat en entredit la continuïtat dels correbous i han posat en marxa campanyes per abolir els correbous a tot el país. La moció aprovada a l'Ajuntament de Deltebre deixa clar que la festa amb bous és una tradició que es remunta al segle XVII, que s'ha anat adaptant. Escoltem el portaveu del Nairem, Andreu Curto.
El nostre és un clar exemple d'adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que al llarg dels anys s'han produït per convertir aquesta festa en una festa més segura per tots els agents participants. Entenem que el fet aïllat, com el succeït a Vidreres, no pot posar en qüestió tota la festa, tenint en compte els més de 400 actes festius que se celebren a l'any al llarg del país sense incidents.
El portaveu d'Esquerra Republicana més Deltebre, Joan Alginet, ha lamentat per la seva banda que el debat sobre els correbous hagi tornat a esclatar amb força i creu que s'haurà de fer un intens treball de pedagogia i cerca de consens per defensar la llei de l'octubre del 2010.
Per tant, este debat jo crec que és un debat que s'ha encetat, que estos grups parlamentaris que han dit que ho presentaran, de fet tenim la primera prova de foc el 25 i 26 de setembre al debat de política general, i esperem que no, però la línia d'alguna proposta de resolució pues, anirà en esta tessitura. Jo crec que posa en valor la llei 34/2010, que tant va costar i que tant va comportar als grups polítics aconseguir-la, és el que hem de fer.
Des de l'Ajuntament de Deltebre s'ha fet arribar la moció a l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre per si volen traslladar-la.
Seguim, ho fem ara a Sant Feliu de Guíxols, on han començat les visites d'escolars a l'espai Thyssen de la població per conèixer l'ampli fons de què disposa el centre. Televisió Costa Brava, Enric Niell.
Bona tarda. Amb l'inici del curs escolar han començat les excursions a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols per veure l'exposició Iconografies de Sorolla, Picasso i Valdés, una manera d'apropar l'art als més petits i que coneguin l'exposició que es pot visitar a la seva ciutat fins al 13 d'octubre, que mostra obres de reconeguts artistes. Amb aquestes visites de les excursions, l'any passat van passar per l'espai Thyssen un miler de nois i noies. Des de les aules se'ls fa una introducció del que veuran al museu i després de fer la visita segueixen amb treballs de plàstic a l'escola. Ho expliquen l'Usman i l'Abril, alumnes de 5è de primària de l'escola a l'estació de Sant Feliu.
Hem vingut a veure els quadres perquè a Plàstica farem un treball dels quadres que hem vist de Soraya, en Picasso i no me'n recordo més.
Potser ens dibuixem a nosaltres com un quadre que hem vist o farem alguna cosa o provarem de fer algun quadre.
Al final de la jornada, els alumnes es queden el seu tiquet de visita escolar que els permet tornar a l'exposició amb dues entrades a preu reduït més l'entrada infantil gratuïta. D'aquesta manera, els escolars faran després de guies de l'exposició als seus familiars.
La informació de les Terres de l'Ebre i també aquesta de l'Empordà han copat aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció.
Bona tarda amb l'inici del curs.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Clar, un dels problemes que tenim és que al final acabem fent-nos de palmeros dels poders econòmics, que allà on hi ha pasta, al final acabem tots d'alguna manera pervertir-nos i prostituir-nos en favor de quatre rals mal comptats. Repsol serà qui liderarà la càtedra contra el canvi climàtic. És a dir, Repsol serà l'empresa que finançarà i que, a més, s'encarregarà d'impulsar aquesta càtedra que pretén lluitar contra l'escalfament global i tot el que està transformant el nostre planeta. És ben fàcil. El que ha de fer és deixar de vendre el seu producte. i ja està. És la major i millor aportació que Repsol pot fer en contra del canvi climàtic. Deixar de comercialitzar el petroli que ell ven, deixar de comercialitzar el gas que ells produeixen, deixar de paralitzar l'avenç de les energies alternatives i, sobretot, deixar de demanar permisos per fer fracking. El fracking és aquell sistema per, a través de pressions d'aigua, intentar fer saltar tot el fons marí a la recerca d'anar rascant aviam d'on podem treure petroli. El fracking, que ara al nostre país està prohibit, la Generalitat es va mostrar contrària a aquesta pràctica, no està prohibida a d'altres llocs del món, on empreses com Repsol el que fan és demanar permisos per extreure el petroli amb aquesta tècnica. Vaja, que mentre de cara a les mitjans de comunicació aplaudits per la seva corte, diuen volem lluitar contra el canvi climàtic, per l'altra banda són una de les empreses que promouen aquest canvi climàtic. És Jekyll i Hyde, el yin i el yang, o una cara i l'altra de la moneda. I el pitjor de tot és que nosaltres els aplaudim i que probablement algú avui dirà home, que bé, no? Quina cosa més sana. Doncs no. Es tracta de posar en evidència també aquest doble joc del qual moltes vegades la societat en som víctimes. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem amb en David Valverde, en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a 7. No, fins a 6. Fins a 6. Fins a 6.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És que no m'acostumo al nou horari. Tot just fa, què, una setmana i dos dies que el tenim i un dimecres, el dimecres va ser festa, fins a les 6. Ja n'hi ha prou, també, Ja hem passat. Doncs aquests dies sí que podem parlar d'escalfament global. No ho sé, fa calor, molta calor. Temperatures de 25, 26, 27, fins a 30 graus en alguns punts. Les d'avui molt semblants a les d'ahir. I amb la possibilitat de que això s'acabi, però. Que de cara al cap de setmana tot es refredi. Bé, veurem com va. I si finalment arriben pluges, tal com anuncien alguns models meteorològics. Isabel. Ens diu, ens avança tota la informació en Jordi Mateu. Jordi, molt bona tarda des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, continuem amb una situació marítima molt tranquil·la i és que avui hem tingut un ambient assolellat en general a tota la costa catalana, només amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, cada cop menys abundants i que no han sigut destacables. A més, tot això amb el vent de component sud i est que continua bufant entre fluix i moderat, amb situació de marejol, a tota la costa catalana. De cara a la jornada de demà dimecres esperem pocs canvis i és que encara esperem presència del sol a tot Catalunya, també a la costa, només alguns intervals de núvols alts que principalment ens afectaran fins a mig matí i situació pel que fa al vent molt similar a la d'avui, amb vent fluix i molt variable de direcció durant les primeres hores del matí, així com també al final del dimecres, mentre que al centre del dia es tornarà a imposar aquest vent de component sud i est que bufarà entre fluix i moderat. A més, es mantindrà la marejol a tot el litoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Demà hi tornem. A reveure.
Connectem amb l'actualitat.
I avui l'actualitat sembla que ens porta bones notícies. Veurem en què es concreta i en quin plaç de temps. Però el govern aprova la creació de 750 places de Mossos d'Esquadra i de 250 de bombers, Isabel.
Això ho ha anunciat durant la roda de premsa dels acords de l'executiu. El govern d'aquesta manera farà ús de la llei espanyola que permet reposar jubilacions d'altres departaments per aprovar aquest nou decret que permetrà doncs, pal·liar el dèficit estructural que pateixen actualment els dos cossos. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que seria més fàcil fer una oferta pública normal i corrent per tal d'incrementar el personal, però que l'Estat ho prohibeix i que per això han de buscar noves fórmules, com ja ho van fer durant l'any passat. El conseller ha recordat les 750 places de Mossos que, de fet, ja es van crear a finals del 2018 i les 454 que ja han sortit de l'Institut de Seguretat Pública fa poquets mesos, just al juny d'aquest any. En total s'arribarien a les 2.000 places més que en el seu moment ja es van dir que eren les que es necessitaven per tal de que el cos tingués els efectius necessaris. El cos de bombers, per la seva banda, tindrà un augment de 500 places més en un període de 2 anys, fins a arribar a les 1.000 places més, una oferta que, tal com ha explicat el conseller, forma part ja del pla de govern que vam presentar en el seu moment.
Què passa? Que això no és rigorós. Mm. Perquè, clar, aquestes 2.000 places a les quals fan referència són 2.000 places afegides a les que ja hi havien. I aquestes places el que van a fer és cobrir les jubilacions de la gent que s'ha anat jubilant aquest any. Per tant, no és que en tinguéssim 4.000 i ara en tinguem...
Ens mantindríem amb les mateixes xifres.
Exacte. No és que en tinguéssim 4.000 i ara en tinguem 6.000. No, és que en teníem 4.000, ens hem quedat amb 1.500 i ara en tindrem 3.500. No els 6.000 que es demanaven i tampoc els 4.000 que hi havia el primer dia. Vull dir que aquí tothom està jugant amb les xifres, us ho dic perquè no espereu massa més seguretat de la que tenim actualment. En tot cas, si s'ha anunciat que s'executi, és el que... estaria.
Exacte, ho seguirem de prop si s'executa o no, i com sempre us ho explicarem des del FAR.
Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I hem trigat menys de 2 setmanes. Tot just 5, el 6è programa, els amics de Salvem l'Empordà tornen a tenir altre cop Salvem Empordà i SOS Costa Brava torna a tenir altre cop el protagonisme d'aquest espai, en aquest cas per un pla parcial per fer una urbanització al sector de la Selva a Llançà. Cristina.
Les entitats asseguren que l'urbanització té un potencial de 170 habitatges i una ocupació de fins a 5 hectàrees. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament de Llançà va publicar al butlletí oficial de la província de Girona un decret de l'alcaldia d'aprovació definitiva de la reparcel·lació del pla parcial urbanístic SUP1, sector La Selva de Llançà. Els ecologistes critiquen que la tramitació s'ha fet amb presses i que incompleix la normativa urbanística en diversos àmbits. Entre ells, la llei d'urbanisme, que estableix que no es pot construir en pendents superiors al 20%, que no s'ajusta al pla territorial parcial de les comarques gironines i que aquest sector es troba precisament en fase de revisió del pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. En el recurs presentat a l'Ajuntament de Llançà també alerten que no s'hi contemplen reserves per habitatges de protecció oficial i que l'execució de pla d'etapes definit al pla parcial està fora de termini.
I el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha pres el compromís de posar en marxa la variant ferroviària entre Tarragona, diu, abans que acabi l'any. Daniel.
Sí, perquè ja és l'enèsima data que posen al calendari.
Per això t'ho deia. I a més, si finalment veurem si hi ha govern o no hi ha govern, o hi ha eleccions, vull dir que això hi ha que agafar-ho amb totes les pinces del món.
Sí, però sembla que la cosa, de moment, pinta bé, perquè... Bé, anem a pams. La construcció d'aquesta variant, que eliminarà l'últim tram de la via única entre Barcelona i València, per tant, en ple corredor mediterrani, ha costat prop de 700 milions d'euros. Bé, però s'ha trigat 20 anys a fer-se realitat. La infraestructura ja està acabada i, de fet, Ábalos ha defensat la necessitat de trencar amb aquest històric esquema radial d'infraestructures.
Pensemos que en un momento en el que tenemos más de 3.000 kilómetros de vías de alta velocidad, y en el que hablamos de trenes que circulan a 300 kilómetros por hora, dos áreas metropolitanas como las de Barcelona y Valencia, que aglutinan más del 10% de la población de España y que se encuentran separadas por poco más de 350 kilómetros, no disponen de una conexión ferroviaria inferior a 3 horas. Por lo que creo que la visión a la que hace referencia al principio, de seguir invirtiendo en un sistema de corredores frente al tradicional sistema radial, és una necessitat real.
El ministre, que ha recorregut avui en tren tot el traçat entre l'estació del Camp de Tarragona fins a la nova de l'Hospitalet de l'Infant, ha explicat que les proves de seguretat, l'últim pas abans de posar-se en marxa la variant, avancen segons la planificació.
Actualmente nos encontramos realizando las pruebas de seguridad y fiabilidad, avanzando, como nos comentan, a buen ritmo y de acuerdo a la planificación que teníamos. Y el compromiso nuestro es que antes de que termine el año podamos tener en servicio este proyecto.
A la visita també hi han participat els presidents d'Adif i Renfe, els alcaldes afectats de la Costa Daurada, que han celebrat justament la propera entrada en funcionament de la variant.
Em fa molta gràcia això de que agafin el tren i vagin d'una població a l'altra, com dient, nosotros también cogemos el tren, mai falla el tren d'ells, mai, no, mai arriba tard. Tren...
Bueno, saps? Potser sí, potser pot fallar, però vaja, que de puntualitat sí. Segur que no hi ha problema.
Això és el que anava a dir, no? Mai arriba amb retard, sempre poden anar asseguts, mai tenen cap pena de problema. Altra cosa és que l'agafis cada dia, que, bueno, realment...
Bueno, potser l'AVE sí que l'agafen més, El que passa sí. Que els Rodalies, això bueno. No ho crec tant.
Vinga, doncs, aviam si es fa realitat, i com deies tu, ara sí que va del cert i es tira endavant,
Esperem que
ho puguem explicar. Fins ara.
Gràcies.
Doncs tan contundent com explotació laboral. Això és el que ha denunciat la UGT i diu que existeix dins del sector agrari de les Terres de l'Ebre. Judit.
Ja fa 8 mesos de l'entrada en vigor del Reial Decret 1462-2008 que fixa 900 euros mensuals el salari mínim interprofessional per al 2019, però encara hi ha empreses que se neguen a complir la llei. Així ho ha assegurat la UGT FICA Catalunya, que diu que les màfies són les que marquen les regles del joc en el sector agrari. De fet, el responsable del sector agrari de la UGT FICA Catalunya, Pablo Folch, ha relatat que les Terres de l'Ebre són l'únic territori on no se compleix el conveni agropecuari. Actualment hi ha al voltant de 1.000 temporers que se trobarien en situació irregular. Des de la UGT expliquen que la majoria dels treballadors són estrangers i viuen en pisos Pastera, Amposta, Tortosa, Ulldecona, Deltebre i l'Aldea. Treballen sobretot a les campanyes de cítrics i de l'arròs i viuen en pisos de 4 persones on realment hi ha una dotzena. UGT ha reiterat que denunciarà a Inspecció de Treball tots els casos que conegui, però que no poden denunciar els pisos Pastera, ja que són allotjaments que posa el propi empresari als seus treballadors, i diuen que això és competència de l'administració.
I els veïns de Brises del Mar, al Baix Penedès, han anunciat, han fet públic que faran més protestes en contra del tall de la rotonda de Torredembarra. Ivan.
La propera manifestació serà aquest mateix dijous a les portes de l'Ajuntament de Torredembarra, just abans de la sessió de setembre del ple municipal, convocada per les 6 de la tarda. Els veïns de la urbanització Brises del Mar estan decebuts, diuen, amb l'actitud del seu alcalde, Eduard Rovira, i per això han convocat la concentració a les portes del consistori. De fet, no és la primera vegada que posen en dubte la seva actuació per intentar reobrir aquesta rotonda. L'associació de veïns diu que l'alcalde està pendent, de fet, d'una subvenció per transformar urbanísticament un tram de l'antiga Nacional 3C. Una acusació que Rovira ha negat avui rotundament i també ha aprofitat per explicar que la consignació d'aquests diners està signada des de l'any 2004. En tot cas, aquesta no serà l'única protesta que han anunciat els veïns aquest mateix matí. També han convocat manifestacions per tallar la rotonda els propers diumenges 22 i 29 de setembre i també el diumenge 6 d'octubre, tots ells de 7 a 8 del vespre.
Per tant, molta atenció, perquè 22 i 29 de setembre, és a dir, el proper diumenge i l'altre, i el primer d'octubre, de 7 a 8 del vespre, talls, i per tant, retencions anunciades en aquesta rotonda. Tant de bo no calgui arribar a aquests talls i ho puguem resoldre abans, Ivan.
De totes maneres, ja porten des del maig fent talls en aquesta rotonda. Feien els divendres a la tarda, ara han decidit canviar-ho als diumenges, però, tot i això, reclamen més pressió als alcaldes de la zona perquè pressionin també el Ministeri de Foment per poder retirar aquestes barreres a la rotonda.
I què, els ajuntaments estan per la labor o no?
Doncs de moment sembla que no, però ja veurem si amb aquestes concentracions a l'Ajuntament doncs, ja donen solucions.
Me'n vaig a parlar de més concentracions. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Li diuen la llei aragonès i consideren que és la passa definitiva en la privatització dels serveis públics. Aquest matí s'ha constituït la plataforma contra la llei aragonès, una plataforma en la qual hi són representats una cinquantena d'associacions, entitats i col·lectius que es mostren radicalment contraris a l'aprovació, redactat i aprovació d'aquesta norma. De fet, aquest matí hi ha hagut una presentació, ha hagut la presentació de la plataforma i una concentració amb una petita performance a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Evidentment, en aquesta plataforma hi és l'entitat Usted que Estés. Saludem el seu portaveu, en Ramon Font. Ramon, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè tots ho entenguem, què preveu aquesta llei? Com aquesta llei facilita la privatització d'allò que és públic?
A veure, seria un aprofundiment d'una línia que es porta des de fa temps i, de fet, no només a Catalunya, sinó a tot el món, de privatitzar els serveis públics, és a dir, de convertir el que són serveis i drets ciutadans, diguéssim, en un negoci. I per aprofundir-ho, doncs, tenen la llei aquesta que li diuen de serveis, de contractes i serveis a les persones, doncs que facilitarà, no?, jurídicament, a l'externalització de serveis. De fet, diuen des del govern que respon a una directiva comunitària, però tots els advocats de les associacions que estem, doncs, han vist que no era una llei necessària, sinó que és una llei, doncs, de qui vol privatitzar i externalitzar, doncs, posar més mecanismes. I això afecta educació, ja veieu que ja la FAPAC també, sí, que som nosaltres, sí, sí, l'USTEC, no?, i és en serveis que considerem molt importants, com, per exemple, l'educació d'adults, no?, que tenim amb una llei de l'any 91 i que no ha fet un avenç, doncs ara ja es veu cap a on volen avançar, no?, volen avançar cap a més externalització d'aquest servei, però també altres com preescolar, no?, que seria el 06, ens podem trobar, doncs, en una escola d'infantil, siguin d'una empresa de la mateixa escola pública, fins i tot. Mm. Estan parlant dels serveis de menjador, això la FAPAC ha posat el crit al cel pel tema aquest, perquè a més ho vesteixen de que amb això les AMPAs podran continuar mantenint serveis que ara estan prestant, però no es veu tan clar, no?, sobre el paper. També hi ha, per exemple, l'educació especial, tutoria, i després hi ha altres serveis públics, com trasplantaments, que de fet són serveis que ja estan més privatitzats fins i tot que l'educació, com la sanitat, no? I estan parlant de pediatria, de trasplantaments, de psiquiatria, i amb serveis socials que encara estan més privatitzats, doncs també és un aprofundiment, és seguir la mateixa línia. I clar, nosaltres pensem que, de fet, ens deien, no?, moltes vegades que, doncs, en aquest país hauríem de ser modern, de tenir uns serveis socials potents, no?, i per ells la modernització sembla que va per la privatització. Hi ha altres països, doncs, que han seguit aquesta línia, doncs s'ha vist que era pitjor. De fet, en educació, la UNESCO denuncia que aquesta simbiosi que s'està produint entre servei públic i negoci privat no ajuda a que l'educació vagi millor.
És un projecte de llei, per tant, s'està redactant. Diguéssim que no està acabat de definir.
De fet, aquest projecte va començar ja el curs passat i s'està fent de forma molt soterrada. Ja el tenien a punt d'aprovar i, com van veure que hi havia els moviments de totes les entitats que estem, doncs el van aturar. Suposo que ara també, avui, per exemple, els comuns deien que s'hi han d'ajudar amb els pressupostos, doncs que aquesta no és la línia. Esperem que tot aquest moviment i tota aquesta mobilització, perquè avui, de fet, el que hem fet és una roda de premsa per presentar què és la plataforma, però les mobilitzacions fortes serà sobretot la del 19 d'octubre, que hi haurà, que és un dissabte, i hi haurà una manifestació a Barcelona que esperem que sigui massiva. De fet, quan vas a plataformes i a llocs d'aquests, doncs feia temps que no es veia tanta energia, diguéssim, de moviments socials tan diferents, doncs treballant per un mateix objectiu, no?, de sanitat, de fins i tot la gent gran, pensionistes, estudiants, a les famílies, professorat, sindicats també, i a l'IAC, no? que són majoritaris en el funcionariat a Catalunya, en el sector públic, diguéssim.
Per tant, doncs, Ramon, farem dues manifestacions diferents, una el 25 de setembre, és a dir, un dimecres, si no vaig errat, el proper dimecres, i un dissabte, el 19 d'octubre, totes a Barcelona, o es descentralitza?
Hi ha una concentració, hi ha el debat de política general al Parlament, i farem una concentració allà a les 6 de la tarda, i després una que segurament, doncs, per la gent que ens està escoltant, perdó que ha passat una motora aquí potent, una que per la gent que ens està escoltant segurament serà més fàcil d'anar, que és a Barcelona el 19 d'octubre, doncs, aquelles persones que consideren que els serveis públics han de ser un dret i no un negoci, doncs és un bon moment per manifestar-ho el 19 d'octubre. I, de fet, aquesta plataforma ja està aconseguint part del seu objectiu, que era aturar la llei Aragonès. Com us deia, aquesta llei de moment està aturada i si apretem prou, doncs és possible que no la tirin endavant, no?
Doncs escolta'm una cosa, em quedo amb aquestes dues dades i en l'acte d'aquest matí, és a dir, l'acte de presentació i la informació pública d'aquestes dues convocatòries, les anirem recordant, ho faig ara, el proper dimecres 25, 6 de la tarda davant del Parlament, i l'altra serà el 19 d'octubre i ja la concretarem, ja la definirem del tot quan s'apropi aquesta data. Va a manifestacions, concentracions convocades contra l'anomenada llei Aragonès que pretén privatitzar, diuen els sindicats, i les plataformes, privatitzar allò que és públic. Ramon, si et sembla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment, que sou molt necessaris, les ràdios locals.
Gràcies a tu, fins després. A reveure.
Adéu.
Doncs ja ho sabeu, guardeu-vos aquestes dates, sobretot la del 19, que crec que el seu dissabte serà molt més fàcil el desplaçament per al territori. Evidentment, ho anirem recordant, tan bon punt es vagin apropant aquestes dues dates. Arribem així gairebé a 4:45.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Potser és que ja no hi ets. Has estat lluny d'aquí tot aquest temps. La gota intermitent per un desenfrenc conscient, inconscient. Portes el pes a dins, però alhora et sents lleuger.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quarts de cinc.
El Far.
Els ports, més enllà de ser enclaus estratègics, són i tenen com petites sorpreses, no? Com petites joies ocultes, no? I el que ara us explicaré és, si voleu, una curiositat, però una curiositat que dona segurament molta feina a molta gent. Parlem de la indústria paperera, Daniel?
Doncs sí, i precisament d'un port que tenim molt a prop de casa nostra, el port de Tarragona, per on l'any passat s'hi van moure 600.000 tones de pasta de paper, amb el que, bueno, fem paper i fem moltes altres coses. De fet, hem de dir que, si mirem 5 anys enrere, aquesta indústria al port tarragoní era pràcticament inexistent i ara s'ha convertit en el tercer port de pasta de paper de l'Estat i el principal port de pasta de paper de l'Estat i el tercer de la Mediterrània. I precisament des d'ahir fins demà la ciutat acull la trobada del sector del transport de paper i pasta de paper. En volem parlar amb el president del port de Tarragona, el senyor Josep Maria Cruzet.
Senyor Cruzet, bona tarda i benvingut.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
I moltes felicitats. Suposo que fa 5 anys deuria ser una aposta estratègica i tinc la sensació que si va ser així se n'han sortit molt bé.
Doncs la veritat és que estem molt contents, perquè aquest era un tràfic, com bé explicàveu, que fa poc temps enrere, 5 anys enrere, pràcticament no existia, i a dia d'avui som el primer port del sistema portuari estatal i el tercer del Mediterrani. I per tant això ens deixa amb unes perspectives de futur molt, molt interessants i que ens han portat, doncs, a poder acollir aquesta trobada que ben bé explicàveu, que celebrem aquests dies a casa nostra.
Entenc que evidentment el port de Tarragona no és on hi ha la indústria que transforma aquesta pasta de paper, però sí que hi ha la logística per moure per diferents factories de l'Estat aquest gran volum que arriba, ja dèiem, l'any passat 600.000 tones. Això què implica a nivell logístic i d'infraestructures portuàries, president?
Sí, nosaltres com a raó de ser del propi port, amb tots els tràfics que fem, dediquem que és possible que les mercaderies que arriben d'arreu del món puguin introduir-se en el teixit productiu del nostre país. Amb la pasta de paper passa el mateix, arriben grans vaixells en què porten aquest producte, la pasta de paper, en què es descarrega a moll, s'amagatzema en magatzem per protegir-ho de les condicions climàtiques i després es va distribuint o bé per camió o bé per tren cap a l'interior del país en el que són les plantes productores de tot tipus de material de paper, i per tant som els que facilitem i fem possible que aquesta indústria funcioni i que els ciutadans doncs tinguem aquests productes al nostre abast.
De fet, buscant una mica d'informació sobre l'impacte que té econòmicament això al món de paper a l'Estat, es veu que aquesta indústria en concret aporta pràcticament un 5% del producte interior brut i genera pràcticament un 20% de l'ocupació industrial. Per tant, estem parlant de que és un negoci realment important en el món doncs de la logística, també en aquest cas, com ho demostra el port de Tarragona, més enllà d'altres sectors en el que el port tarragoní ja està especialitzat.
Té un impacte molt directe. De fet, més enllà del producte clàssic que nosaltres estem acostumats, doncs els mocadors de paper per entendre'ns o paper de cuina, hi ha tota una enorme quantitat de productes que es fan a partir d'aquest producte. I més avui en dia, que hi ha aquest procés de sensibilització amb determinats components plàstics que s'estan substituint per components doncs més de caire de cartró o paper.
Correcte.
I que la seva matèria primera prové precisament d'aquesta pasta de paper que importem pel nostre port.
Parlem una mica d'aquesta trobada. La primera que es fa a l'Estat es fa a Tarragona, però és la 23a edició en la que es reuneixen 600 representants, 50 expositors de 25 països diferents. Una mica, quin és el programa, ara que avui doncs ja ha estat un dia de ple treball, i quina és la part que aporta el port de Tarragona en tota aquesta trobada, en aquest simposi?
Sí, aquesta trobada es fa bianualment, i dintre d'aquesta bianualitat es fa un any una edició a Amèrica, una edició a Europa. Per tant, només cada 4 anys es celebra la trobada a Europa, i hem tingut doncs, l'encert de que ens hagin proposat a nosaltres i poder acollir a Tarragona aquesta trobada. I dic encert per l'oportunitat que això representa. Com bé dius, 600 màxims responsables de les principals companyies de la logística de paper de tot el món estan aplegats en el mateix espai, la qual cosa per ells representa la possibilitat de poder dissenyar, reflexionar, estudiar les estratègies del sector de futur, i per nosaltres, com a Port de Tarragona i pels operadors que hi ha al nostre port, Aeroports, que és qui mou doncs, des del punt de vista de concessionari aquest producte, per representar l'oportunitat d'exposar les nostres instal·lacions de tal manera que totes aquestes companyies les puguin tindre presents a l'hora de decidir per on entra a Europa la pasta de paper, i després per nosaltres també d'aprendre d'aquest know-how, aquest enorme coneixement del sector que es concentra aquests dies en el nostre territori.
Senyor Croset, serà un plaer mirar-nos-ho des de la distància i sobretot començar a veure com el Port de Tarragona, ja fa temps, però darrerament està fent un canvi important, una evolució cap al futur, cap a un millor posicionament en el panorama portuari europeu. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i estem en contacte. Que vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè com es deia abans, la nostra raó de ser és el servei al territori i al país, i per tant l'oportunitat d'explicar-nos doncs també és d'enorme agraïment per part nostra. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat.
Fins a propera, a reveure.
Adeu, bona tarda.
Navega amb el Far.
Més de 100 veles hissades. Tant de bo hi haguessin 100 veles hissades també actualment. Em sembla que la cosa ja no és així, però en tot cas ens queda aquesta imatge bucòlica, romàntica, d'aquesta escala que tenia, aquestes 100 veles. De fet, si parlem de l'escala, segurament a tots ens vindrà al cap l'anxova, però l'anxova no s'aguanta si no hi ha un element essencial que l'acompanyi i que la manté en òptimes condicions. Parlem de la sal, i d'això a l'escala aquest cap de setmana en parlaran i molt, Cris i Cristina?
I tant, perquè des d'aquest divendres i fins diumenge arriba a l'escala doncs, una de les seves festes més grans, com bé deies, la festa de la sal, que hem de dir que enguany ja arriba a la seva 22a edició, es van sumant anys, i és una festa centrada doncs, en rememorar i homenatjar els cadors i saladors d'aquest doncs, poble de l'Alt Empordà. En parlem amb la directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, la Lourdes Boix, i amb el col·laborador de la festa, Ramon Manent. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
22 anys i crec que aquesta tardor es posarà sobre la taula la candidatura doncs, perquè sigui aquesta festa reconeguda com a patrimoni material de la UNESCO. Feia pocs dies que ho sabíem, realment una gran notícia.
Ens hi presentem i ara hem d'esperar com evoluciona, esperem que bé. I sí, fa 3 anys ja que hem treballat en el dossier d'aquesta candidatura i el març d'aquest any el ple de l'Ajuntament per unanimitat va aprovar presentar-ho primer a la Generalitat, que és el primer requisit. Totes aquestes candidatures van primer al govern de Catalunya, després al govern espanyol, i es fa un sedàs i es trien, i després, finalment, a la seu de la UNESCO a París, que és allà on decideixen. Per què ens hi hem presentat? Nosaltres ni tan sols ens ho havíem plantejat. Però quan amb el museu hem assistit a trobades internacionals i hem presentat com una activitat de recuperació del patrimoni immaterial aquesta festa, de la memòria de la gent més gran,
dels pescadors, sí.
I una manera doncs, de fer conèixer també, és com sempre en dèiem, és com el museu un dia a l'aire lliure, no? I la gent gran ens explica doncs, com era aquesta vida quotidiana, perquè he sentit que era romàntica i bucòlica. No és ben bé això.
Era molt dura, era molt dura. La imatge ho és, però la feina era tremenda, eh?
La imatge de les veles sempre serà bucòlica pel que no ha de remar o navegar la vela. Però, doncs bé, ens van esperonar des de fora. És curiós, no? De vegades jo crec que a Catalunya en general, allò, ens hem d'estimar més i fem coses molt ben fetes i realment a fora hem pogut assistir a una festa sobre la sal que fan a un poble d'Itàlia, a Cervia, que hi ha unes salines, no és ni la meitat de gran que la nostra, i un museu de Croàcia, a Rovinho, va obtenir aquesta candidatura que nosaltres presentem, i són ells que ens van dir, presenteu-vos-hi perquè nosaltres fem una cosa molt més petita. Esperem que vagi bé i que pugui sortir de Madrid i arribar a París.
Esperem que sí, esperem que sí. Bé, doncs, com bé dèiem, ja aquest divendres ja engega aquesta 22a edició i que realment doncs, l'escala torna en aquest passat mariner i, per exemple, una de les grans atraccions, podríem dir, és precisament aquests oficis mariners, un tema que aquí al nostre programa doncs, ens agrada molt tocar. Podem veure realment molts i molts oficis que es feien en aquella època, no, Ramon?
Sí, 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 20 i pico, n'he comptat jo, amb els àudios que hem fet per poder-los explicar, 27 oficis, sí. Doncs, sí, sí, sí. Si vols et dic la llista, però és llarguíssim, eh?
No cal, tota no.
Home, hi ha les remendadores, el desmallar, el calafat, la salaó, les ganyanxoves... en fi, les sardines pel brou,
tirar el rall,
després els oficis complementaris com són el nansaire, el corder, tots aquests, el barriler, etc. No?
I tenim joves representant això o realment són tot persones grans?
A veure, aquests oficis, quan es va començar la festa el 1997, evidentment ho vàrem dir les persones grans. Fa 22 anys alguns d'ells ens han deixat pel camí. Però, per exemple... Ara dèiem, tirar el rall, aquesta xarxa circular, que aquí ja no es fa servir, o molt poc, però que encara a pobles d'Àfrica i de Sud-amèrica és la manera que tenen d'agafar el peix, no? Doncs ho feia l'habitero i ara ho fa el seu net, perquè ja no hi ha cap pescador que vagi a tirar el rall, però el net ho va prendre a la festa.
Ho va prendre a la festa, exacte.
I ho fa ell. I sí, sí, cada vegada gent més jove, i com es pot veure a les fotografies del programa... Aquí un nen petit que la fa tant una barca i ho volen aprendre, perquè això és bo, és com una lliçó de història.
De fet, escolta, primer, a felicitar-vos pel programa de la festa, perquè amb aquestes fotografies queda com molt explicat i és tot com molt visual, no? Jo crec que això és un gran què. I l'altra qüestió és, comentàveu, no? 27 professions que s'han perdut, en Ramon ens ho deia, bé, no sé si s'han perdut les 27, però la majoria sí que ja no són actives. Pensava...
No totes, però...
hi ha alguna... Nansaire, no? I xarxaire, que es deuen quedar encara, deuen alguna quedar algunes, no? Però de les 27...
Però l'evolució és que la nansaire és de plàstic.
Clar.
I creiem que s'ha d'erradicar el plàstic, perquè ja s'està veient el mal que fan els peixos. I doncs potser haurem de tornar al jonc, no, Ramon?
Veus,
i en Guillot ens en podrà ensenyar.
No, el que pensava és quant de patrimoni cultural hem perdut en aquesta bugada, no? És a dir, pràcticament 27 oficis perduts, quantes coses, quantes històries, quantes vivències, quanta ciència, quant coneixement s'ha perdut en aquesta desaparició.
Aquest és el perquè de la festa, no? És el de que, evidentment, la vida canvia, la indústria canvia, la tecnologia canvia, també han desaparegut les arades dels camps i tenim tractors, no? És a dir, que és normal que la civilització evolucioni, avanci, si no estaríem a l'edat de pedra, i no és el cas, no? Però el que sí que és bonic és que no es perdi la memòria de tot això. O sigui, que ja no sigui funcional, que no funcioni, doncs, bueno, ja se sap. Però el que és trist és que la gent jove, per exemple, no coneguin o no sàpiguen de quina manera es vivia i quines eren les dificultats que tenien aquests oficis. Això és el que la festa pretén. No és tampoc allò que dèiem ara, una cosa romàntica. No, és simplement, és informació, és donar a conèixer el que es defineix molt bé, patrimoni immaterial. És un coneixement que tenim de nosaltres mateixos, de la nostra cultura, que intentem transmetre'l a tothom, foraster, de casa i de qualsevol generació.
Exacte.
I com bé deies, que els més petits doncs, també és important doncs, que creixin coneixent, encara que a dia d'avui no s'apliqui, però que no es perdi.
Ara, els petits, per exemple, doncs, participen a la festa disfrutant, perquè venen, salten a corda, juguen, brenen durant la platja, sí. Cosa que potser a la vida no fan, perquè, clar, no s'ho brenen, però a la platja no hi van a brenar.
No.
I en canvi se'ls diu, mira, és un lloc que hi podeu anar a brenar, per tant, d'alguna manera, potser sí que també a través de la festa influïm en comportaments actuals, no? Potser sí.
I aquest coneixement que diu en Ramon, no? Perquè, per exemple, al museu tenim una casa de pescadors que es mostra al matí. Uh-huh. Doncs quan venen escoles, que en Cinto Xuà, escolta, nens, i la nevera on és? No, és que no hi havia neveres.
I la tele.
La tele, el vàter.
El vàter, perquè no hi havia vàters a l'escola.
I és molt bo aquest patrimoni, o sigui, mantenir el... conèixer els orígens, per
clar,
saber on anem.
Conèixer, no?
I alerta, jo aquí vull fer un incís. No, o sigui, aquesta gent gran, n'hem d'aprendre molt de la vida quotidiana que portaven, de la saviesa. Penseu que els millors plats de la cuina neixen per la supervivència. Allò, el pa amb tomata, que ens agrada tant i que és genial per acompanyar el formatge, l'embotit, les sardines, aquí, les anxoves, n'és d'aprofitar el pa sec. Sempre la cuina, els millors plats s'han creat de la imaginació de la gent més pobra que per sobreviure doncs ideaven aquests plats amb tanta imaginació.
I la gastronomia té un paper important en aquesta festa també, vull dir, realment bars, tavernes col·laboren i el peix està sobre la taula.
Sí, hi ha la gent del poble, hi ha dues tavernes de la festa. Penseu que l'escenari d'aquesta festa és un escenari natural, que és la platja de l'antic port de l'Escala. Tenim un paisatge, una meravella, perquè durant el boom de l'especulació urbanística, sí, quan es va urbanitzar la part sud de l'Escala, la platja, els Riells, la Clota, fins a Montgó, Empúries va quedar verge pel fet que hi havia el patrimoni arqueològic i no s'hi podia construir perquè era de la Diputació de Barcelona, ara és de la Generalitat, uh-huh. I Empúries és verge. I per tant, mirant a nord, doncs veus la costa d'Empúries verge, en fi... I les fotografies que es fan doncs, són precioses. Des de...
Una de les grans atraccions és bé, aquesta arribada de les barques amb aquestes veles il·luminades. Començàvem aquesta secció doncs, parlant precisament de les veles amb la cançó que haig de dir que tots dos han somrigut quan només han sonat els primers acords. Realment és un espectacle únic que suposo que amb els anys que porteu la gent forastera que ho ve a veure per primera vegada encara es deu sorprendre.
Sí.
Bueno, és com el final de la pel·lícula, no?, una mica. Hi ha hagut tot el que hi ha hagut durant la festa, la mostra dels oficis, les danses, l'intercanvi de danses, les cançons, aspectes brillants que passen, no?, i al final la cançó, amb la cançó del quan jo en tenia 4 anys, enfosquint tota la platja, traient l'enllumenat públic i deixant només les veles blanques de les barques de vela llatina que van fent com una dansa dintre de l'aigua, és veritablement una dansa, és el dient, és el final, per mi és el dient allò, sí. I allà s'acaba l'espectacle, entre cometes, perquè no és ben bé un espectacle tampoc, la festa. Es pot viure com un espectacle, però bàsicament és un tornar a viure aquelles sensacions que segurament tenien la gent en aquell temps, no? M'agradaria destacar una cosa, que és el tema aquest dels... que aquest any introduïm això dels àudios, que normalment fèiem algunes converses dintre dels oficis que no acabaven d'arribar al públic, perquè el micro inalàmbric era incòmode de funcionar. Aquest any ho hem gravat amb aquí a la ràdio, precisament, sí. Ho hem gravat, i se sentirà amb off i, per tant, se sentirà molt millor. Llavors, hi ha una part del patrimoni, que és la llengua, sí, que també sentint aquestes veus, la manera de parlar de la gent de l'Escala, perquè moltes són persones grans, que encara parlen amb aquells mots tan genuïns que no tenim, amb aquelles construccions sintàctiques que ja no tenim, que això sí que ho hem perdut. Malauradament. Això també es podrà reviure, no?
Jo vull dir que en Ramon porta la part musical, sobretot ha fet un gran treball de recuperació de les cançons tradicionals i de l'Escala, o sigui, tradicionals en general de Catalunya, mm-hmm. Però amb el cor indica, doncs, interpreten moltes cançons transmeses per la gent gran.
Doncs escolteu, hem explicat a grans trets bueno, l'objectiu, no?, i el format d'aquesta festa. Pels que venen de fora, alguna recomanació que ens vulgueu fer, tant de no us podeu perdre, suposo que aquesta arribada, aquest punt final...
Digue'm. Tot, tot és bo, no? Al matí, doncs, hi ha aquest... aquestes...
No, que al matí. Jo diria que lloguin habitacions a l'hotel de divendres i dissabte. Perquè són tres dies.
Molt bé.
Vale? Clar, home.
Això, divendres i dissabte. Comencem amb el concert inaugural, que aquest any, doncs, com sabeu, també... O sigui, la Festa de la Sal ha anat creant un segell propi de la festa. Cada any es convida un grup.
Sí.
Vam començar propers a nosaltres, ja de la Mediterrània, i ara ja és del món. Però això és per amistat, eh? Aquest any venen un grup de la Índia. I després, doncs, les perles, el que tothom espera, és l'arribada del vaixell de la Sal, les veles il·luminades i, darrerament, el ball del drac de l'Escala. Joan Amades el documenta com a propi de l'Escala i s'ha recuperat i es balla durant la festa. Ara ja hi ha dos dracs, un ball infantil, també.
Escolta'm, doncs, farem això, mira, no ens complicarem la vida, llogarem una habitació de divendres a diumenge, i com deia ara en Ramon fa un moment, i ja ho tenim tot fet, eh? Segur no ens perdrem
res. I la gent, que transmet l'autenticitat, i sobretot la gent que vingui tranquil·la, i es podrà acostar d'una manera propera a tots aquests oficis i a la gent.
Lourdes, ha estat un plaer passar amb tu aquesta tarda, directora del Museu de l'Anxova i la Sal, i en Ramon Manent, que és un col·laborador d'aquesta iniciativa, d'aquesta festa, aquesta 22a edició. Moltíssimes gràcies, que el temps us acompanyi i que...
Això?
Ai,
tenim un punt perillós.
Però la consigna és d'aguantar. Nosaltres aguantem, hem fet la festa amb tramuntana, amb pluja...
No ens farà canviar el rumb.
Com abans, treballaven amb tot temps.
Una trista previsió. Que vagi molt bé a tots dos. Fins de propera.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Gràcies, Cristina. Ens en parlem. Fins ara.
Merci. Fins ara.
Doncs aquesta és aquesta manera que bueno, ens aboca una miqueta aquesta festa de la Sal. Nosaltres el que volem ara és conèixer bé una altra espècie de flora i fauna de la nostra costa, de la zona mediterrània. I de fet, avui ens parlen de la sèpia. Escoltem.
Flora i fauna.
Ha arribat el moment de conèixer profundament una de les espècies que habiten el nostre Mediterrani i per fer-ho ens acompanya el biòleg i treballador del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, Boris Weisman. Bona tarda, Boris.
Bona tarda.
Quina espècie ens acostes avui?
Bueno, pues jo avui parlarem de la sèpia. La sèpia és aquest animal que, a més de que està boníssim, i és molt conegut per quan anem als restaurants i a les terrasses, és un animal propi d'aquestes aigües nostres. Per començar, és un mol·lusc. Un mol·lusc, què vol dir? Pues que està emparentat amb els cargols, està emparentat amb els musclos, amb les lluentes, o sigui, és un animal. El que passa és que en comptes de tenir una closca externa com els musclos, pues tenen una closca interna. Una closca interna que, en el cas concret de les sèpies, els serveix de donar una certa rigidesa i, a més, de donar-li una flotabilitat. És una... Ja coneixem la típica jíbia, la típica sèpia, no? que li agrada tant menjar als periquitos. Pues això és una closca interna que és porosa i li permet controlar la flotabilitat. Dins dels mol·luscs, pues, hi ha el grup dels cefalòpodes. Aquests són els animals que tenen, es diu que tenen potes al cap, no són ben bé potes, això, el nom és una mica d'una confusió, però ja és molt descriptiu. És un animal que té potes al cap. En realitat, el que té és dos ulls molt grossos, amb la boca, i al voltant de la boca un anell de tentacles. En aquest cas són 8 tentacles més 2. Són els 8 tentacles que serveix per agafar, per tenir les seves ventoses i serveix per portar el menjar a la boca. I després té 2 tentacles més llargs, que són els que llença a molta velocitat per atrapar les preses. Quines preses? Pues altres peixos, altres sèpies més petites, perquè són caníbals, qualsevol animalet que es mogui i que sigui més petita que ella. Són grans devoradors, són uns depredadors terribles de dins del mar. I per altra banda, quan són petits, doncs són depredats per altres moltes peixos. Es mengen i són menjats. Això és la història de la vida dins del mar. Particularitats que tenen aquestes sèpies, bueno, doncs que canvien de color, canvien de forma, són capaços de mimetitzar-se amb gran habilitat amb el fons. Tenen uns ulls super desenvolupats, molt i molt i molt, tenen molt bona visió. Tenen una cosa que s'han inventat els cefalòpodes, una bossa de tinta, amb la qual poden llençar un núvol de tinta i desaparèixer. Poden, d'aquesta manera, escapar-se dels seus depredadors. I altres peculiaritats que té la sèpia, bueno, la seva reproducció és especial. És una reproducció molt especial. Justament aquí a l'escala s'està treballant molt amb el projecte sèpia. Les sèpies posen un ou cada vegada, el lliguen amb molt de carinyo, un a un, poden arribar a posar entre 300 i 600 i més ous cada femella, i dins de cada ou li posen una goteta de tinta. I aquesta goteta de tinta el que fa és que els depredadors que puguin anar nedant per allà no vegin l'embrió que hi ha dintre i no se sentin pues, provocats a menjar-se l'ou. És una forma de defensar, una forma passiva de defensar l'ou i de camuflar-lo dins de les algues, dins de les branques, on hagi lligat la sèpia als seus ous.
Doncs ja coneixem més de les sèpies, realment uns cefalòpodes molt curiosos, i gràcies, Boris, estem en contacte doncs, per anar descobrint més animals del nostre Mediterrani. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs curiositats de la sèpia és el que ens ha apropat avui en Boris Weizmann, eh? Segurament no coneixíem alguna de les coses que ens ha explicat i moltes més que anirem descobrint al llarg de les properes setmanes gràcies a aquest espai que ens apropa la flora i la fauna. Nosaltres ens aturem ara gairebé a les 5 en punt de la tarda i després tornarem en la majoria de la propera hora parlant de Salvament Marítim, una entitat que tenim al nostre abast i que fa una feina impagable. No marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ajudeu-me que tinc ganes, ajudeu-me. Ajudeu-me que tinc ganes de pensar. Però com que jo no en sé, si em doneu la volta ho seguiré. Ajudeu-me que tinc ganes de conèixer-me. Ajudeu-me que tinc ganes de lluitar. Però com que jo no en sé, si em doneu la volta ho seguiré. No et vam veure entre tanta gent caient. Són les acaballes. Ajudeu-me que la sort em vol deixar. I com que això no ho sé, si em doneu la volta ho seguiré. Ajudeu-me quan la boira m'acompanyi. Ajudeu-me que la por vol espantar. Però com que això no ho sé, si em doneu la volta ho seguiré. No et vam veure entre tanta gent caient. Et vam perdre en aquell moment caient. Oh, 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 oh,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.